La restauració podrà obrir des de les 6 del matí fins a la mitjanit a partir de dilluns vinent i les reunions socials podran ser de fins a 10 persones. Ho està explicant hores d'ara la consellera de Salut, Alba Vergés, en roda de premsa. Soc el Ricard Álvarez i en parlem tot seguit aquí a COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Dijous, 20 de maig. Alba Vergés ho està explicant. Això entrarà en vigor a partir de dilluns vinent. Restauració des de les 6 del matí fins a la mitjanit i les reunions socials podran ser de fins a 10 persones. De la mascareta, de l'ús de la mascareta a l'aire lliure, de moment no han dit res. Sí que han dit una cosa, que no vulguem córrer massa. Per tant, l'ús de la mascareta, de moment, segueix sent obligatori. Vinga, que tot seguit buscarem la previsió meteorològica. Estem a 19 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Parlarem amb l'Armando Álvarez. També buscarem la darrera hora informativa. Avui és dijous, parlarem del món veterinari, des d'Anadon Veterinaris, amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. També parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier. Amb tot això ens plantarem a la una. I a partir de la una, les escapades de COPE avui en directe des de IFEMA, des de Madrid, des de la Fira del Turisme. Tenim l'estand muntat allí i parlarem, doncs, de com es preveu l'estiu. Un estiu, a priori, amb més dificultat que qualsevol any normal, però vaja, molt més obert, parlo a priori, molt més obert que no pas l'estiu de l'any passat, del 2020. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Bon dia, bona hora.
Bé, tenim 19 graus hores d'ara a la ciutat de Lleida, més o menys com ahir. Quina és la previsió per avui?
Bueno, per avui és que no bufarà el vent que va bufar ahir a Ponentat. Ja porten 10 dies una mica ventosos, però no massa ventosos, perquè els cops de vent no arribaven a 50 per hora, que és a partir del llindar, que és ben fort, però sí que feia molta nosa perquè bufava moltes hores. Amb aquesta sensació ara de sense gaire vent i 19 graus, la sensació és que es pot anar fins i tot de màniga curta. I avui i demà, una enfilada de les temperatures. Dels 24 de màxima d'ahir a Lleida, que va ser la més alta, totes les altres capitals de comarca van estar igual o per sota, doncs avui pujarem 3 o 4 graus més. Podien arribar a Lleida entre 27 o 28 graus de màxima. I entre 23 i 24 a les capitals de comarca del Pirineu, 21 graus havia ja la més baixa. Demà, un o dos graus més, podien arribar a 28, 29, potser en algun indret del Baix Segrià fregarien els 30 graus, en un predomini del sol, vents fluixos, núvols alts que fan pinzellades, vamos, com estan, si ara mirem al cel, n'hi ha pinzellades de núvols alts. Per fer bonic, res més. I després, ahir semblava que hi havia un canvi de temps important,
sí, a veure,
entre diumenge i dilluns, perquè es despenjava una dana. La dana, és tècnicament es diu dana, i ara diu que s'ha de dir dana, perquè abans li deien gota freda. Però ara
és dana.
Una depressió aïllada en alts nivells, en nivells mitjans de l'atmosfera, pues una mas, diguem, un volum d'aire fred en alçada que, com ara fa molta calor a nivell de terra, radiació solar molt alta, pues pot formar núvols de tempesta, cumulonimbus i deixar xàfecs.
O sigui, no és exclusiu de la tardor, això, eh?
No. Gairebé pot passar qualsevol. És quan s'escola aire fred de latituds altes a latituds mitjanes, com estan ara, i es troben en la superfície de terra més calenta i que escalfa aire, que està a sobre, i pugen bombolles com si fiquessin a bullir una olla d'aigua.
Sí, no? Sí, és molt gràfic el que dius.
D'una manera vulgar, no?
Això és una particularitat de la península ibèrica dins d'Europa?
Sí, de la Mediterrània en conjunt. És més aviat de la Mediterrània, la zona mediterrània, sí, de la península ibèrica, Itàlica, Grècia, i clar, són precipitacions molt intenses en llocs molt concrets, però no, de no gaire extensió.
Clar.
I podien tenir aquest cap de setmana, entre diumenge i dilluns, pues que en algun punt de la península ibèrica, però sembla que no arribaria en plenitud a Catalunya.
Val.
Podria fregar-nos, entre la matinada de dilluns. Però això s'ha d'anar perfilant,
vale,
pues, 24 hores d'antelació.
Armando, demà que és divendres, m'acabes d'afinar això,
Sí, però tenim dos dies molt tranquil, molt assolidat, gairebé estiuenc, cos de màniga curta per la tarda, i a partir durant el cap de setmana augmentarien els núvols. És l'únic que podem dir,
bueno,
segur.
Demà afinem. Per cert, no diguis això de... es pot anar fins i tot amb màniga curta, que jo hi vaig tot el dia amb màniga curta.
Imagina,
ja.
Jo sí. Que aquest matí
és igual.
Ha fet fresca, eh?
Bueno, fa fresqueta, fa fresqueta. Però sí. Jo...
Sí, el canvi d'armari, com ho fas, no tornes enrere.
Ja no torno. Armando Álvarez, parlem demà, com sempre. Un plaer, gràcies.
Adéu.
Vinga, que ens n'anem directes a buscar l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
12:25 minuts, a punt d'arribar a les 12:26 minuts. Deixeu-me que comenci avui l'actualitat informativa. No és que sigui el més important, perquè al final l'esport és esport. És un joc, encara que mou molts diners, i molts interessos. Però deixeu-me que comenci avui parlant de que ahir el Lleida Esportiu tenia un partit aplaçat davant del Hèrcules d'Alacant, en el qual era vital guanyar, pels dos era vital guanyar, per assolir una de les dues primeres places del grup per quedar-se o pujar, o digue-li com vulguis, perquè aquí jo he escoltat de tot, a la primera, a la Lliga Ref 1, o a la primera divisió de la Lliga Ref, digue-li com vulguis, vaja, a la segona B. Resultat final ahir a Alacant, 3-1. Cap d'esports del diari La Mañana, Albert Square, què tal, bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Aviam, ahir cap jugador no podia dir que no sap el que s'estava jugant, al camp.
No, cap jugador...
De cap dels dos equips, eh? No.
Ni cap aficionat, ni cap directiu, perquè estava claríssim que era una final, i al final doncs es va convertir en un dia molt trist. Molt trist pel fons i per les formes.
Clar.
Pel fons, doncs, perquè el Lleida ha perdut la categoria, l'any que ve estarà a la segona divisió ref, i per les formes, doncs, perquè en un partit en el que tu jugues absolutament tot, doncs, un altre cop, l'equip surt a tocar el violí. Al minut 5 hi ha una jugada significativa, que és Pau Torres, que bloca la pilota, i la típica acció de porter, que després de blocar, fica genoll a terra i cau. O sigui, al minut 5 estàvem perdent temps. A partir d'aquí, doncs, una primera part dantesca, en la que l'Hèrcules ens atropella, marxa amb un 2-0, però el millor de la primera part va ser Pau Torres, perquè ens fem una idea. A la segona sí que és cert que faltaria més, ja es va intentar, però el mal ja estava fet i l'equip ja havia perdut la possibilitat de jugar aquesta primera divisió ref. I el que encara és pitjor, o per mi encara és pitjor, és el que vam haver d'escoltar els aficionats i la gent que es destina en el Lleida Esportiu, l'esport de Lleida, en sala de premsa, doncs amb molt acumulant excuses, que si Covid, que si lesions, i tenint els sants nassos de dir que no, que això no era un descens, que la gent que parlen de que això és un descens ho fem per fer mal. Bueno, no sé com se mira l'esport molt, però el que és cert i innegable, i això hem comentat algun dilluns a la radiografia, és que l'objectiu de Lliga Esportiva és el futbol professional.
Sí.
Ahir a les 7 de la tarda en Lliga està ja una categoria del futbol professional, i avui a 1:45 de la tarda està a dues categories.
Clar.
Si no ho vol entendre com un descens, jo crec que té un problema.
Bueno, és que hem començat a parlar de reorganització. Jo pensava, dic, sí, el que tu vulguis, però no s'ha reorganitzat horitzontalment, sinó que verticalment, i ens hem quedat el paquet de baix.
No, que jo entenc que és una temporada peculiar, perquè ho comentava també Raúl Garrido en xarxes, que clar, el 7-2 només 36 s'ha assolit en aquesta nova categoria, que sí, que val, que és una temporada excepcional.
Sí. Per tots.
Que a centrada ho sabem. Hi ha hagut Covid, ho sabem. Hi ha hagut lesions, ho sabem. Hi ha hagut partits més bons i més dolents, ho sabem. Però jo, al final, intento ser pràctic. I des del club i el mateix Mur, quan va arribar aquí, va parlar de que si el Lleida, que si la història, que si l'estadi, que si l'afició, que si l'objectiu és futbol professional. Doncs
sí.
Ahir, a les 7 de la tarda, el Lleida Esportiu estava a una categoria del futbol professional i a hores d'ara està a dues categories del futbol professional. I això ho pots intentar disfressar com vulguis. Però la realitat és que ara necessitem com a mínim 2 anys per estar a la segona divisió A, que al cap i a la fi és l'objectiu que han repetit per activa i per passiva els propietaris del club, els futbolistes que han anat passant per Lleida Esportiu i els entrenadors, entre ells molt, que han passat pel vestidor del camp d'esport.
Bueno, em sembla que ho has explicat perfectament, ho desgranarem a fons les properes setmanes, els dilluns, a la radiografia, què suposa això econòmicament, socialment, etc, però poca broma que la ciutat de Lleida hem patit dos descensos de categoria de dos equips a priori punters, com són el bàsquet, el Força Lleida, i en futbol el Lleida Esportiu. Els dos han perdut la categoria. Això no deixa d'avivar aquell debat que des de la nostra tertúlia fa anys que diem de replantegem-nos l'esport lleidatà, o com a mínim asseiem-nos i parlem-ne.
Sí, replantegem-nos que volem ser de grans, perquè sí, certament doncs, la garrota del Força Lleida és important i la garrota de Lleida Esportiu és important. En tres dies ens hem quedat sense el pal de paller del futbol masculí de les Terres de Lleida.
Sí, sí, parlem del masculí sempre, perquè el femení és una altra història.
Exacte, i en bàsquet el mateix, també en femení, el Cadí a la Seu d'Urgell,
correcte,
la Lliga Femenina, però ens hem quedat sense el pal de paller del bàsquet masculí a les Terres de Lleida, amb qual cosa
bueno,
convida una profunda reflexió. No, l'avui ja de fa temps, perquè al final el que ha passat...
És que fa molts anys que en parlem, Albert, fa molts anys que ho diem, que es veu, que el Força Lleida ha perdut la categoria tres vegades els darrers 8 anys, em sembla, i l'ha recuperat d'una manera o altra. Lleida Esportiu ja fa anys que no surt de segona B, que no hi ha manera de sortir de segona B, i segona B no és el seu lloc natural a priori, perquè és que al final tothom està on li correspon, per justícia, però no sembla que hauria de ser aquest. Doncs ara un per sota.
Bueno, però el movimiento se muestra andando.
Que sí, que sí.
Aquí lo greu, o el que fa mal, és que tots els descensos segurament, o sigui, la clatellada ha arribat l'any que menys ens ho esperàvem. Perquè si al setembre ens diuen que el Lleida no estarà a segona red i que Força Lleida no estarà a l'Eporo, doncs m'hauria costat entendre-ho. Però és cert que amb una temporada peculiar i han passat moltes coses, doncs no s'han fet de les coses. I ja està. Vull dir, hi ha hagut Covid, hi ha hagut lesions, però això ha passat a tot arreu.
A tot arreu.
Però darrere d'un descens, tu no pots fer que la fiagui molt, que es comença a parlar de lo complicada que ha estat la temporada, que li expliquin a Olot, que se'n va al Pou.
Sí.
Vull dir, que li expliquin al Cornellà, que també ha tingut Covid, i és primera red. Que li expliquin al Llagostera, que ha estat 30 dies parat, i diumenge té la possibilitat de pujar a primera red.
Sí, que s'ho juga amb l'Hércules, justament a casa.
Exacte. La clatellada és monumental, i en gran part és monumental, perquè el que dic, no, segurament ha arribat l'any que menys ho podíem esperar.
Sí. Cap d'Esports del Diari de la Mañana, Albert Square, com sempre un plaer, gràcies per l'anàlisi, ens tornem a trobar i parlem dilluns.
Doncs fins dilluns, gràcies Ricard.
Doncs aquesta és la realitat de l'esport, ja hi haurà dies per parlar-ne, evidentment. Ara tornem cap a l'actualitat informativa. Per cert, que el Departament d'Interior, canviem de tema radicalment, el Departament d'Interior ha multat amb 300 euros 8 persones per un acte de Fruit amb Justícia Social i la CGT a Lleida durant el confinament, denuncien la repressió de Paeria i Generalitat i defensen la legalitat de l'acció en tractar-se d'activitat sindical. Bueno, uns multen, els altres justifiquen. A veure fins on arriba. Ahir, més de 200 veïns de Pardinyes es van concentrar a l'esplanada de la Llotja per reivindicar la construcció de la residència i protestar contra l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo. El Pai en Cap va presidir ahir al vespre a la Llotja la reunió amb representants de diverses entitats, col·lectius, col·legis i fundacions de Pardinyes per explicar l'avantprojecte de l'edifici comunitari de múltiples usos. Ara ja no es diu Albert, que es veu que ja s'ha gastat el nom o no queda bé. Ara és Edifici Comunitari de Múltiples Usos, o ECMU. Quan sentes parlar del ECMU o de l'Edifici Comunitari de Múltiples Usos, és el famós alberg, aquest de Pardinyes. Aprofitant aquest acte, simpatitzants de la plataforma en defensa de la residència de Pardinyes, aquella que estava projectada des de l'any 2007, en aquest mateix solar, i també membres de l'associació veïnal Orbe Pares, van concentrar l'esplanada de la Llotja en considerar que no se'ls havia convidat a la trobada. La plataforma va explicar que, després de cancel·lar la reunió bilateral entre Orbe Part i la plataforma amb el Paer en Cap el passat dilluns, la paeria ho havia substituït per una trobada multilateral on es fa la presentació de l'alberg que volen imposar i que en aquesta reunió tindrem 5 minuts en dues vegades per intervenir i per això no hi han assistit. Entenem que la reunió d'avui és una escenificació perquè Miquel Pueyo es faci la foto amb el seu macroprojecte de la vergonya i les entitats que hi participin. En fi, els concentrats van improvisar una cassolada amb tot tipus d'objectes davant de la porta i en finalitzar la trobada el regidor del barri de Pardinyes i tinent d'alcalde Sergi Talamonte va dialogar al carrer amb el president d'Orbe Part, Rafa Fernández, moment en què va ser escridassat. Posteriorment, l'alcalde de Lleida va sortir del pàrquing de la llotja en el seu cotxe oficial i diversos manifestants li van barrar el pas, el van escridassar i fins i tot alguns van colpejar el vehicle fins que va arribar la Guàrdia Urbana perquè pogués passar. En fi, 5.300 signatures havia recollit Orbe Park. Si l'Ajuntament no ho vol veure, que en una ciutat mitjana tirana petita com Lleida, recollir 5.300 signatures no és un fet menor, doncs és que tenim un problema de visió, segurament, eh? Per cert, que l'Ajuntament de Lleida ha detectat 1.150 habitatges amb indicis de desocupació. La paeria requerirà els titulars perquè puguin presentar al·legacions abans de declarar-los en situació anòmala. I Salut comença a vacunar amb Janssen, aquesta vacuna que només requereix una sola dosi als treballadors de la campanya de la fruita del Baix Segre. L'administració de la vacuna s'inicia a Soses amb 300 persones i en els propers dies està previst posar-ne 3.600 més. I ull, perquè la gent que va rebre la primera dosi de la vacuna d'AstraZeneca, menors de 60 anys, ara tindran l'opció de refusar la segona dosi de Pfizer i quedar-se amb la segona d'AstraZeneca. Ara, això sí, si rebutges la de Pfizer, que és la que han dit que posaran a la gent de menor de 60 anys que té la primera dosi amb AstraZeneca, el que han dit és que la segona dosi serà de Pfizer. Si tu creus, o tu vols, no, escolti, jo vull la segona d'AstraZeneca i acabo amb ells, et faran signar un consentiment i ja està, no hi haurà cap mena de problema, però hauràs de signar un consentiment. Sempre m'ha fet molta gràcia això, signi aquí. Però escolti, què he de signar? Què he de signar? Si m'ho haguéssiu explicat bé, si parléssim de coses clares, però és que ni quan et posen la vacuna saps ben bé el que t'estan posant, ni quin efecte té, ni quina eficàcia té, tot són xifres que pugen i baixen. Doncs ara què em fas signar? Doncs res, has de signar un consentiment conforme rebutges la de Pfizer i que et poses voluntàriament la segona d'AstraZeneca. Per cert, que hem de parlar d'un brot al municipi de Vinaixa, un brot que s'ha originat a l'escola i que manté fins a un centenar de persones aïllades. S'ha tancat l'escola, s'ha tancat el bar de la localitat i tot sembla indicar que és un brot de la variant britànica. Ens en informa el seu alcalde, el Josep Maria Tàrrago.
L'origen ara mateix de Vinaixa és a l'escola, la classe d'educació infantil, però això ve portat, diguem-ne, de fora i en concret del Pla d'Urgell. L'escola està tancada, el bar també l'han tancat i tots els espais municipals. Encara no s'ha fet cap cribatge, s'ha d'esperar perquè les altres tanquen que costa més, vull dir, de 8, 10 o 12 dies. I per tant s'ha d'esperar i, bueno, confinat, si és evident que hi pot haver doncs, un centenar de persones perfectament.
Això, Vinaixa. Per cert, que Salut ha comunicat que en les darreres 24 hores s'han detectat 48 nous positius a la demarcació de Lleida, a la província de Lleida. Les dades que tenim d'avui del Pla de Lleida són que el risc de rebrot es manté als 113 punts, l'ERT està a 0,68, a l'Alt Pirineu i Aran puja lleugerament, 181 punts el risc de rebrot i la RT està a 0,92 i a nivell de tot Catalunya pues, estem parlant d'un risc de rebrot de 123 punts i una RT de 0,75.
Maquinària Agrícola Ferro. 69 anys d'experiència en el món agrícola i ramader. Fabricació i venda de maquinària agrícola. Trituradores de pedres i forestals. Desbrossadores laterals. Grades rotatives. Cultivadors grada ràpida i cultivador rastuller, entre d'altres. I ara també servei de lloguer. Truqui a Maquinària Agrícola Ferro. De Belllloc. 973-560017. Li assessorarem. O a maquinariaferro.com.
Tens ansietat, depressió o fatiga física i intel·lectual? L'estabilinat a base de garum, armoricum i vitamina B6 ajuda a l'organisme a superar-ho. Recupera l'equilibri interior amb estabilinat de Naturhaus. A mi m'ha ajudat i a milers de persones com tu. No pateixis més. Compra la Naturhaus.es o en el teu centre Naturhaus trucant al 902 15 14 14.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos, abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga, garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Herrera en Cope. Cope Lleida.
amb Ricard Álvarez.
L'espai d'informació veterinària que el tens ja aquí en antena tots els dijous ens acompanyen des de Anadon Veterinaris, que si surts a caminar o t'hi vols acostar de manera presencial, que, dona bo dir-ho, de manera presencial, ho pots fer perquè estan oberts al carrer Segrià número 11 a la ciutat de Lleida. De fet, han estat oberts tota la pandèmia, perquè ells tenen doncs també tot el tema de medicaments pels animals, tenen també tot el tema d'alimentació, que no és només aquella alimentació del premi a vegades, sinó que hi ha animals que tenen requeriments especials en la seva alimentació, doncs ells ho tenen, Anadon Veterinaris, i també doncs tot el tema de botiga de complements, a part de tot el servei veterinari. Estan al carrer Segrià número 11, internet anadonvet.com, i després el telèfon. El telèfon és l'estrella, és el 973-266-388. 973-266-388 és un telèfon que funciona sempre. I quan dic sempre vull dir sempre, dia i nit, diumenge, festiu, dia de Nadal. Escolta, és un telèfon per emergències veterinàries. Si truques, que pots trucar de manera gratuïta, sense ser soci, sense res de res, pots trucar lliurement. Ara, escolta, si truques fora d'hora, o un dia a la mitjanit, o un dia de festa, que sigui una urgència, això sí. Parlem amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater. Imma, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Doncs ja fa uns quants dies que estem tractant... El darrer dia vam tornar a incidir en el tema de la desparasitació,
Correcte.
Que això és ja. Bueno, ja, això és tot l'any. Però quan ve el bon temps, quan ve la calor... Sí. Que no us oblideu, que no val allò de ja ho vaig fer l'any passat, que això
exacte,
es fa cada mes o cada tres mesos. Que teniu dubtes de la periodicitat? Trucada, o us acosteu a Anadon Veterinaris. Escolta, el meu gos, cada quan, o el meu gat, cada quan i com, i us ho diran. Però avui anem a tractar d'un altre tema mèdic. Clar, un quan sent aquesta paraula diu, això és seriós, i ho és, realment. Anem a parlar dels tumors mamaris amb gates i amb gosses, que són més comuns del que sembla, oi?
Sí, són una patologia que sol ser més freqüent en gosses i gates, en els mascles és més rar de veure, i existeixen algunes diferències segons l'espècie, això sí que ho he de dir. En les gosses el 50% dels tumors de mama són benignes, i el 50% malignes, està a la meitat, val? I d'aquests malignes, pocs són mortals. Val, això a gosses. Però d'altra banda, més del 85% dels tumors mamaris amb gates són malignes.
Caram.
I la major part d'aquests molt agressius.
Caram.
Sí.
85%,
Amb les gates, sí.
Déu-n'hi-do.
Malignes, sí. A veure, les causes, que és el que tothom deu estar... La causa principal de l'aparició de tumors de mama és el factor hormonal. Això significa que una femella que ha rebut tractaments anticonceptius o bé una femella que no ha estat esterilitzada tindrà un major risc de sofrir tumors de mama. Sí, els pacients que hagin rebut algun tractament hormonal, ja sigui interrompre una gestació, els abortius, o tractaments anticonceptius per suprimir el cel, les seves probabilitats de presentar tumors de mama són molt majors.
Déu-n'hi-do.
Sí. Uns altres factors, però que queden molt lluny, són la mala alimentació i els pacients amb sobrepès. I si es junta tot, més probabilitat.
Fixeu-vos el sobrepès, que és la... Bueno, anava a dir la pandèmia, no fem anar aquesta paraula, que ja n'estem cansats, però és el gran problema urbà, per entendre'ns. O sigui, al final, fixa't que les persones... sobretot en àmbit urbà, tendeixen a tenir més sobrepès o obesitat. Però és que els animals de companyia en àmbit urbà també tendeixen a tenir més sobrepès.
Molt, sí.
I això veieu que és un problema greu.
Ara vull trencar un mite, ¿vale?
Vinga.
El millor moment per esterilitzar una femella és abans del primer cel, que sol ser als 6 mesos, més o menys, 6-7 mesos. Com més temps passi, major serà el risc de sofrir tumors de mama. De fet, a partir d'una certa edat, la esterilització ja no podrà previndre l'aparició de tumors, que això sol ser a partir del tercer cel i a partir dels 2 anys de vida de les gates.
Caram.
que molta gent pensa, no, quan passi el primer gel, quan tingui...
O sigui,
una...
no.
Això és mentida, al contrari. Vale? La probabilitat que una gossa o una gata tingui càncer de mama és del 26%, o sigui, una de cada quatre femelles tindrà aquesta probabilitat abans de la castració.
Ajà, bueno.
O sigui, que,
o sigui que si ho heu de fer, quan abans millor.
Sí, el risc que una gossa presenti un tumor de mama és del 0,5 si s'esterilitza abans del primer cel. Ojo, 0,5.
Sí, sí, sí.
Vale, que ja te dic, aproximadament tenen uns 6-7 mesos d'edat. D'un 8% després del primer cel i d'un 26% després del tercer.
Ajà.
O sigui, va pujant molt.
Sí, 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 sí.
I després del tercer cel ja és com si no l'haguessis...
Sí, sí, clar.
Val? I les gates, abans dels sis mesos, també... Bueno, les gates es diferent, 6-7 mesos, ja està bé. Va. I si passen d'aquesta edat, té 7 vegades més probabilitats de tindre tumors de mama.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Bueno, vale, si ja ens ho han diagnosticat...
Sí.
Què fem? Bueno, què
fem? La mastectomia radical és el tractament d'elecció. Constitueix en retirar tot el teixit mamari de la cadena afectada, on es localitza el voltet. Se treu tota la cadena.
Val.
Vale? I, bueno, els propietaris han de ser conscients que la patologia és de caràcter maligne o benigne, per això sempre es recomana fer biòpsia.
Val.
Per saber després quin tractament.
Clar, un cop...
La quimioteràpia està dissenyada com a tractament pal·liatiu.
Ja.
Recordeu sempre que la quimioteràpia en gossos i gats no és per curar, no existeix per curar.
Ah.
És pal·liatiu.
O sigui que aquí, més que
mai... És a dir, està destinada a millorar la qualitat de vida de l'animal.
Val, però vull dir, aquí, més que mai, més val prevenir que curar.
Sí, sí que és veritat que la quimioteràpia amb uns altres tractaments poden allargar molt la vida de l'animal i està bé. Depèn del tipus de tumor que tingui, bueno, això com n'altres.
Sí, 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 sí.
Però la majoria de les persones creu que és com n'altres que cure la quimioteràpia.
No, no, no.
I en persones és diferent, sí que ens curem amb quimioteràpia, però gossos i gats és pal·liatiu.
Déu-n'hi-do.
És per allargar la vida amb una millor qualitat de vida.
Déu-n'hi-do. Bueno.
Sí. Sí.
Escolta, com ho podem detectar?
Normalment no hi ha símptomes, li notem el voltet.
Vale.
L'estem acariciant un dia, ui, aquí té... I sempre millor, com més petit millor, sempre.
Clar.
Això de, bueno, si es fa gran ja aniré, millor que no, que vingueu quan és petit, perquè el que sí podem fer és fer una citologia abans de la cirurgia i de tot lo demés, que consisteix en una agulla, punxar i treure cèl·lules del voltet i enviar al laboratori.
Sí, sí, sí. Bueno, almenys per saber si és benigne o maligne.
I, bueno, sempre millor quan més petit sigui el voltet que li trobem,
o sigui,
a les mames.
A veure, cal fer de manera més o menys regular, periòdica, una mica de palpació, doncs.
Sí, sí, sí.
Bueno, no difereix massa, vull dir, de l'ésser humà, realment. El que passa és que a vegades ens pensem que un gos o una gata...
En aquest sentit, sí.
D'una manera o altra s'ha d'anar fent. No hi ha símptomes que es notin, per tant...
Al començament no, ha d'estar molt avançat.
No, ja, però clar, jo ho dic sobretot per agafar-ho quan abans millor i pel tema de la prevenció.
Bueno, recordeu que avui estem parlant del tumor mamari, però qualsevol voltet, avui perquè parlo d'aquest en concret, perquè és el més comú, però qualsevol voltet que veieu que us fa patir, que no tindria que estar allà, que igual, faríem el mateix procediment, fer una citologia primer, veure quin tipus de voltet és,
doncs ja ho
i
sabeu.
Si cal treure o no, tot això, només que avui m'estic centrant en el que és mamari.
Prevenció davant de tot i davant del dubte, 973-266-388, truca a Nadon Veterinaris o passa a veure'ls al carrer Segrià número 11, 973-266-388, de veritat que és millor que et diguin, escolta, prou ja de venir, que no té res, és millor que et diguin això, de veritat, que no haver esperat i que després et diguin, està molt avançat això. Hem parlat amb la infermera veterinària, amb la Imma Sabater, avui, de tumors mamaris amb gates i amb gosses. No us espereu, si trobeu alguna cosa rara, de veritat, anadó amb veterinaris, que no us diran res de que hi aneu massa. Al contrari, carrer Segrià número 11. Imma Sabater, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a tu.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
RJB, maquinària agrícola, tracte personal per a cada agricultor i protegir els seus cultius és el nostre objectiu. Per això fabriquem tota una gamma de màquines de pulverització, atomitzadores, sulfatadores. També som distribuïdors oficials de picadores LIPA i màquines de protecció antigelades Agrofrost. RJB, reparacions i revisions de maquinària agrícola. A Corbins, carrer Horta 5, 973-1082-91 i a rjbagricola.com.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja sap que ja anem directes cap a la una de la tarda. Parlem de salut i de nutrició. Ja saps que ho fem amb el nostre nutricionista, amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, bon dia.
Què tal? ¿Cómo estás?
Pues mira, me estoy tomando un poco de kombucha. No sé si lo has tomado tú.
Así por el nombre, no.
Kombucha. Kombucha. La kombucha es un té fermentado que se parece mucho a la sidra. Tiene un sabor parecido a la sidra. Es espumante. Y yo lo utilizo bastante, de cara así como al vermú, de cara al mediodía, me encanta.
Pero sin, sin alcohol,
probarla,
Pero sin alcohol.
Es una bebida típica de Japón y ahora, pues hace tiempo que está por aquí y gusta bastante.
¿Pero tiene alcohol o no? No, no.
No, hombre, no, 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 no es una bebida alcohólica. No, pero... Es una bebida... digo que el sabor es parecido, es una bebida fermentada.
Sí.
¿Sabes que hablamos un día de los fermentados?
Sí, señor.
Con probióticos, con bacterias buenas, pues es una de las bebidas que tiene, pues, bacterias de la fermentación del té.
Perfecto. Cristian, el Cristian Didier, ja saps que és nutricionista, amb ell parlem fins a la una de salut i de nutrició. Mira, hemos recibido algún mensaje, porque yo alguna vez lo digo, oye, cómetelos, yo como muy... simple, es decir, oye, si es patata y zanahoria, pues patata y zanahoria. Pero hay gente que le añade cosas. Y hablamos una vez de la sal como potenciador del sabor, pero claro, la sal tiene su problema. O sea, hasta cierto punto va bien, a partir de ahí tenemos un problema. Hace dos semanas que creo que hablamos de la sal. Y tú dijiste, bueno, vale, para potenciar los gustos están las especias. Antes había tres o cuatro. Ahora, en los lineales de los supermercados hay... 40, y no es una manera de hablar, es que hay un montón. Oye, ¿son buenas, no son buenas, tienen algún pero las especias?
Bueno, vamos a empezar por decir que las especias todas están categorizadas como alimentos, sustancias saludables dentro de la alimentación saludable, dentro de la alimentación mediterránea, se utilizan muchísimo, o sea, tenemos muchas especias y plantas que nos potencian el sabor de los alimentos de aquí de la zona, que te vas por el campo y encuentras romero por todos los sitios, entonces no hace falta ni preguntar si se puede, si son buenas, si no, ¿no? Porque es como, a veces es como una, como si me preguntaran a veces si el agua es buena, ¿sabes? Entonces, bueno, porque me pregunta, hay gente que me lo pregunta, ¿eh, Ricardo?
¿Sí?
Sí, entonces, entonces, desde luego que hay que incluir las especias. Es una manera de potenciar los sabores de los alimentos, disminuir la sal, disminuir el azúcar y potencia bastante. Entonces, intentaré un poco clasificarlas un poquito para que nos hagamos una idea, ¿no?
Pues
de por dónde va el tema.
Nos quedan cinco minutos, venga.
Las personas que necesitamos o que necesitan sabores más potentes desde el punto de vista de la sal, desde el punto de vista del paladar, con un sabor salado, con un sabor potente en este sentido, hay especias que funcionan súper bien. La que mejor funciona, desde luego, es la pimienta y la guindilla, ¿vale? Ambas funcionan bastante bien porque generan cierto estímulo en las papilas que son muy parecidos a la sal. Pero quiero destacar sobre todo el jengibre. ¿Vale? Que el jengibre le da un toque muy adecuado, muy rico, muy especial a las comidas. El jengibre se puede utilizar en todo tipo de comidas. Los pescados, los pollos, las carnes, una tortilla con trocitos de jengibre queda con un sabor muy especial.
Vaya.
Cuando pones a hervir el arroz con un trozo de jengibre, un trozo de la raíz dentro, queda muy rico, queda un sabor muy especial también. Cuando ponemos al horno unas verduras, ponemos jengibre un poquito rallado, también aumenta el sabor, es muy potente. A los niños les gusta mucho, ¿no? No se les puede enseñar mucho porque cuando la ven, que es una raíz
claro,
fea, no gusta mucho a la vista. Pero cuando hagas algo al horno y quieres disminuir un poco de sal, si rallas un poco de jengibre, pues potencias muchísimo el sabor. Y es de los que más gusta. Si nos pasamos, queda como muy picante, muy ácido. Sí. Es más bien un trocito, ver un trocito y potencia muchísimo. Y la pimienta también, bueno, es la más conocida, se utiliza muchísimo también, pero también quiero destacar estas otras. Luego, una especie...
Perdona, todo empezó con eso, sal y pimienta. Porque de hace muchos años en las mesas se ponía el tema del vinagre, el aceite, sal y pimienta, eran las dos. A partir de ahí empezó a crecer la cosa donde estamos hoy en día.
Exacto, bueno, sí, pero es que claro, afortunadamente piensa que el mundo de las especias viene muy del oriente,
sí, sí,
¿vale?
Sí.
Y cuando comemos una comida india, que los restaurantes, si nunca habéis ido a un restaurante indio, haced el favor de ir a un restaurante indio, entonces vais allí a conocer un montón de sabores, es como una explosión de sabores, ¿no? Uh-huh. Cuando vas, está todo especiado, está súper rico. Entonces, entonces ha entrado aquí y es una maravilla, ¿no? Entonces... Una de las especias que se utiliza poco en la comida salada es la canela. Y la canela da unos toques muy, muy, muy interesantes a las comidas saladas. Esto es muy del mundo de la cocina persa, de la cocina iraní, por ejemplo, donde la pasta, por ejemplo, hacemos una pasta hervida con champiñones, calabacín y canela. Unos toques de canela, o sea, estás comiendo un plato totalmente diferente. Y no necesitas tanta salsa, por ejemplo, grasa, para darle un toque diferente a la pasta, por ejemplo. Uh-huh. O, por ejemplo, un pollo, el pollo al horno con pues pimienta y canela, queda maravilloso. Está genial. Joder, este es de los que más me gusta a mí.
Tío, que es la una. Que me estás poniendo los dientes largos. Si es que tenemos que acabar haciendo nosotros un día un vídeo ya de recetas. Bueno, cocina tú, porque yo tampoco tengo mucha mano, pero...
Y tú comes.
Bueno, vale. Oye, que nos quedan dos minutos. Vale. Del tema de las especias volveremos a hablar seguro, pero ¿tienen implicación? O sea, ¿son beneficiosas para la salud o simplemente nos quedamos con el tema de potenciadores de sabor?
Bueno, a ver, las canelas y las especias tienen muchas propiedades beneficiosas para la salud, vale. Sobre todo a nivel intestinal, ¿vale? Lo que pasa que, con que también las utilizamos en poca cantidad, tampoco podemos decir que tienen un efecto claro, como muy potente, porque claro, lo que utilizamos es muy poquito. Entonces, las dosis que realmente estamos usando son muy pequeñas, ¿no? Digamos, entonces... Uh-huh. No me atrevería a decir que tienen... Pero sí que es verdad que a nivel intestinal funciona... Por ejemplo, la pimienta mejora la absorción de otros nutrientes, uh-huh, ¿vale?
Pues
y, por ejemplo, los clavos mejoran el perfil de las glucemias en personas con diabéticos, que son diabéticos. Entonces, por ejemplo, una de las especias a utilizar en un paciente diabético en lugar de azúcar o sacarinas son clavos, canela también, pero sobre todo clavos, funcionan muy bien. Entonces bueno, tienen muchos efectos, son muy interesantes. Esto daría para cuatro programas.
No, pues me lo dejo apuntado. De todas maneras, ya sabeu, tot això no sustitueix de cap manera la visita al metge i seguir el que us hagin donat allí les pautes de medicaments, però amb l'alimentació podem ajudar. Cristian Didier és nutricionista, el trobeu a Disanta Nutrició, busqueu-lo a internet, a les xarxes socials, com a Disanta Nutrició o com a Cristian Didier, que a més són molt, molt actius. Però, oye, este programa de les especies me ha gustado, Vamos a profundizar otro día, porque veo que hay tela, ahí para hablar.
Cocina del mundo, tenemos
sí,
que
sí,
hablar,
sí,
¿eh?
Sí, sí, tienes toda la razón. Cristian Didier, cuídate, un abrazo.
Buen día, gracias.
I nosaltres que ja anem directes cap a la una de la tarda, ja saps que ara fem una pausa, busquem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i de seguida tornem amb les escapades de COPE. Avui, en directe des de Madrid, des d'IFEMA, parlarem de propostes del cara al teu temps de lleure de cara a l'estiu.